Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Torna a omplir els hotels sabadellencs, però aquest any es comença a notar un canvi de tendència. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els establiments consultats per aquesta emissora confirmen que les reserves es fan per menys dies i s'han fet a última hora. Olga Noriega és directora de l'Hotel Sabadell.
El que pensem és que hi ha més places hoteleres a Barcelona. Hi ha també el tema de l'Airbnb, que segurament alguns fan ús d'això. I també el que s'ha vist aquest any és que pernocten una nit menys. Això sí que ho tenen clar des de l'agència oficial, que en comptes de quedar-se la nit del dimecres, s'estan marxant més el dimarts.
En el saló, que s'ha posat en marxa avui, hi participen 2.400 expositors de 200 països i s'espera que hi passin 107.000 visitants fins dijous.
Només una de cada 7 persones que atura la policia és de nacionalitat espanyola.
Així ho apunta l'últim informe de SOS Racisme, realitzat a partir d'entrevistes a diferents persones, entre les quals hi ha l'intendent de la policia municipal, Joan Antoni Quesada. Des de l'entitat del tercer sector lamenten que el color de pell sigui decisiu a l'hora de fer identificacions i insten els agents a canviar aquesta mentalitat.
En esports, el Sabadell està només a 2 punts del play-out i a 3 del descens directe.
Els arlequinats han arribat a aquesta situació després d'haver guanyat només un dels 10 partits jugats i de no puntuar fora de la nova Creu Alta des de principis de desembre. L'última derrota va ser ahir per 3-0 contra l'Espanyol B.
Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González i el Genís Vega a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures molt agradables que segueixen la tendència del cap de setmana. Hem d'esperar canvis o l'anticicló es queda? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs poques novetats es presenten en el que és la previsió meteorològica. Hem de continuar parlant d'aquest ambient assolellat, estable, i és que l'anticicló, les altes pressions, no volen marxar i, com a mínim, les tindrem amb nosaltres els propers 5, 6 o 7 dies. Per tant, insistim, domini de l'ambient assolellat, això sí, amb unes temperatures que aniran pujant gradualment al llarg d'aquesta primera part de la setmana. Creiem que les temperatures tocarien sostre entre la jornada de dimecres i dijous i a partir de llavors sí que podrien baixar doncs, una miqueta. Però tot i així, insistim, ambient molt agradable, clar contrast de temperatures, això sí, entre el dia i la nit, i amb boires que poden anar doncs, sent una miqueta més extenses a mesura que avanci la jornada. Per tant, en definitiva, un temps molt estable, molt assolellat i molt agradable també al centre del dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze i Tes a Montcada per anar cap a Barcelona i també 6 quilòmetres a Ripollet en sentit nord, en sentit Sabadell. A la B30 trobem un quilòmetre d'aturades a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i a la P7 2 quilòmetres a Barberà també en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. El Mobile World Congress dona el tret de sortida avui a Barcelona, rebent les últimes novetats en el mercat tecnològic. Un certamen que en els últims anys ha tingut un gran impacte en els hotels sabadellencs, però que en aquesta edició ha vist com les reserves en aquests establiments disminuïa. Les vagues de transport que en els últims anys s'han fet coincidir amb el saló de telefonia explicarien aquest descens.
Hotel Complet és el cartell que acostumaven a penjar els hotels sabadellencs durant els dies que celebrava a Barcelona la major convenció tecnològica del món, el Mobile World Congress. Enguany, però canvi de tendència. Reserves d'última hora i, sobretot, estades de menys dies està seguint la tònica dels congressistes i convidats que, com cada any, han triat els hotels de la ciutat com a dormitori. Des de l'Hotel Verdi atribueixen aquest fenomen en part a les vagues que els darrers anys han envoltat el saló de telefonia. José Antonio Martínez és director de l'establiment.
Jo crec que el Mobile està influenciant molt el tema de que cada any sempre hi ha alguna moguda a Barcelona. Quan no és una vaga de taxis, és una vaga de metro. I no sé, si és que això a la gent li retén una mica a l'hora de fer la reserva i triga una mica més a fer-la, però no sé, jo crec que tot això, totes aquestes vagues que s'estan fent a Barcelona els últims anys està influenciant bastant en el tema del mobile.
Per altra banda, Olga Noriega, directora de l'hotel Sabadell, no atorga aquest descens de reserves a les aturades, sinó que dona part de la responsabilitat a l'aparició de l'empresa Airbnb.
A veure, aquest any està costant més, perquè des de l'agència oficial que reserva habitacions han enviat menys, però l'esperable és que s'acabi omplint. Els dies més forts són dilluns i dimarts, a diferència de l'any passat, que van ser tres, dilluns, dimarts i dimecres. Aquest any el dimecres està una mica més paradot.
El mobile d'enguany té com a eixos principals la connectivitat intel·ligent i la intel·ligència artificial. Entre les novetats que s'hi presentaran hi ha el vehicle connectat, els mòbils plegables o les ulleres intel·ligents de Microsoft. El recinte firal de Gran Via acollirà 2.400 expositors de 200 països i els organitzadors esperen superar els 107.000 visitants de l'any passat.
I precisament dues empreses vallesanes presenten els seus últims invents en el Mobile World Congress. Es tracta d'Accent Systems, de Castellà del Vallès, i d'Eurecat, de Cerdanyola. En total són més d'un centenar les empreses catalanes que presenten davant els públic els últims gadgets en telefonia.
El Mobile World Congress és una porta immensa per ensenyar les últimes invencions de les empreses del món de la tecnologia mòbil. Precisament, Accent Systems és una empresa de Castellà del Vallès que durant els dies que durarà el congrés tindrà l'oportunitat d'ensenyar l'especialitat de la companyia, la seva capacitat per connectar objectes a internet responent totes les necessitats de les empreses. La responsable de comunicació de l'empresa, Raquel Liguero, ha explicat al programa Al Matí que el mobile els dona la possibilitat de donar-se a conèixer.
Ens ha permès fer marca i fer Accent Systems una marca reconeguda a nivell internacional, perquè tot i que som una empresa doncs relativament petita, que estem ubicats a Castellà del Vallès, Catalunya, som força coneguts a nivell internacional, i això després es demostra veient tots els clients que nosaltres tenim, d'on són majoritàriament aquests clients, perquè no són exclusivament espanyols. De fet, n'hi ha molts a nivell internacional. I jo crec que és un dels factors clau de participar en fires com el Mobile.
L'altre representant del Vallès és l'empresa de Cerdanyola Eurecat. En el seu cas, presenta al Mobile tres tecnologies diferents. D'una banda, una ampolla de vi que et diu la temperatura exacta a la qual està el vi i també la seva qualitat. Gemma Batlle, directora de Desenvolupament Tecnològic de la companyia.
Una ampolla de vi amb una etiqueta amb sensòrica i amb tinta funcional que a través d'una app un usuari final pot veure l'estat de la temperatura i de la qualitat del vi, a banda de la traçabilitat de geolocalització d'on ha estat.
Però, a més, a Eureka també estan treballant amb una tecnologia que ajuda les persones que es dediquen al transport, facilitant la localització del seu producte. Finalment, la companyia vallesana ha dissenyat un sistema que permet que el ciutadà visi si es troba que hi ha espais de la ciutat que fan mala olor. Un mecanisme que s'ha preparat pensant, sobretot, en els polígons industrials.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els treballadors de l'Ajuntament recuperaran la situació prèvia a les retallades amb el nou conveni. Així ho han assegurat avui des de l'equip de govern arran de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, sindicats majoritaris, després de 200 hores de negociacions. Les millores dels sous és una de les incorporacions del document, que té una vigència de 3 anys. De fet, la partida destinada a retribucions creixerà més d'un milió durant el 2019.
Aquest és l'element més destacat del nou conveni, però també s'incorporen altres millores, com la possibilitat d'ascendir professionalment dins de l'administració i la planificació del relleu generacional. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, es mostra satisfet del resultat de les negociacions, que s'han allargat 22 mesos.
Per nosaltres és molt satisfactori haver-hi arribat. Era un moment que era complex per les dues parts, també, perquè també hi ha eleccions sindicals d'aquí a poc temps, i per tant que valorem molt positivament que fins i tot en aquest context, no?, haguem pogut arribar a aquest acord i que deixem resolt aquest tema, diguem-ne, pel següent mandat fins a final del següent mandat. Per nosaltres no era un context gens fàcil, igual que no ho era també per la part sindical.
A través d'aquest conveni també se solucionen alguns conflictes laborals, com els dels professors de l'escola Illa, que tornaran a tenir les 18 hores lectives d'abans de les retallades, o el de la policia municipal, on es regula el torn de nit perquè sigui rotatiu i s'equipara la retribució de la nocturnitat amb la policia de proximitat. El nou conveni es debatrà al ple municipal d'aquest dijous.
Els tallers il·legals de reparació de vehicles podrien estar restant entre un 20 i un 30% de la facturació dels establiments legalitzats. Ho diu el president del Gremi de Tallers de Reparació reparació i venda d'automòbils i recanvis de Sabadell i província de Barcelona, Josep Manel López, durant la presentació de la 12a edició del Saló de Vehicle d'Ocasió Garantit de Sabadell.
Si eliminéssim el tema de la il·legalitat, possiblement potser les nostres facturacions pujarien entre un 20 i un 30% de facturació. Vull dir, no s'hauria dit xifres concretes, però sí que et puc dir de que a través de la Federació Catalana les xifres que tenim són de 490 tallers legalitzats, il·legals denunciats a indústria. O sigui, vol dir que segurament hi haurà molt més, però que en realitat aquesta xifra és la que nosaltres hem documentat, acreditat en fotografies i acceptades les denúncies a través de les administracions.
López afegeix que aquestes dades cal sumar-hi tot allò que queda submergit, que no es veu o que ningú s'atreveix a denunciar.
Pel que fa al Saló del Vehicle d'Ocasió, es farà entre els dies 7 i 10 de març a Fira Sabadell i suposarà posar a l'abast del possible comprador més de 200 automòbils que han passat cadascuna una revisió de més de 100 punts al vehicle. Per al vicepresident del Gremi de Tallers de Reparació i Venda, Agustí García, a l'estat hi ha camí per recórrer perquè tenim el parc més antic d'Europa.
Som el parc més antic d'Europa i tot el que sigui renovar i llançar i desballestar cotxes antics i substituir-los per cotxes nous o seminous que tenen dos grans avantatges, no? Un és el tema de la contaminació, tal com comentàvem abans una miqueta, no? Un cotxe de 10 anys contamina 10 vegades més que un cotxe nou o seminou, i després per un tema també de seguretat passiva.
Els compradors entraran en un sorteig de 2.000 euros de descompte per la compra d'un vehicle d'ocasió exposat. Els més novedosos seran els vehicles elèctrics que es podran provar allà mateix. Actualment no hi ha cap ajuda per part de les administracions per renovar-se el cotxe. Entre les activitats paral·leles d'aquest saló es podran trobar màquines arcade i simuladors virtuals d'invasió de l'espai, a més de les food trucks que sorteixen de menjar als visitants.
Notícies vespre.
Per cada persona amb nacionalitat espanyola se n'aturen fins a 7 de nacionalitat estrangera. Són dades que ha tret a la llum l'informe L'aparença no és motiu, identificacions policials per perfil ètnic a Catalunya de sos-racisme. El document posa de manifest que pràcticament un 70% d'aquestes responen a un fenotip àrab-magrebí. Per l'elaboració d'aquest informe s'han fet diferents entrevistes en profunditat i una d'elles ha estat a l'intendent de la Policia Municipal de Sabadell, Joan Antoni Quesada.
Quesada respon a les preguntes sobre el procediment que se segueix a la policia municipal en relació amb la identificació de persones. L'intendent de la policia municipal està d'acord que s'ha de combatre aquesta situació i agafa el guant de sos-racisme de dotar de més informació als agents. Mònica López, de sos-racisme, ha explicat avui al programa al matí que la formació ha de girar al voltant del racisme, però també sobre les identificacions. I és que per López els agents han de tenir en compte la preocupació que generen els ciutadans quan són identificats.
En les entrevistes en profunditat que hem pogut fer és una preocupació, no? El fet de que quan són identificats són criminalitzats públicament i a vegades canvien les seves conductes habituals per tal de no topar-se amb aquestes situacions, no? Encara que no hagin fet res, encara que no tinguin res a amagar, denota una por, no? als cossos policials o una certa desprotecció, no?
Sos-racisme assenyala que la situació que viuen les persones nouvingudes ha acabat derivant en una desconfiança envers els cossos de seguretat, que alhora implica també poca voluntat de col·laboració quan així se'l requereix.
Més notícies del dia en urbanisme. Avui han començat les obres al carrer Duran i Sors per millorar la vorera del tram comprès entre els carrers del Sol i Sant Pau.
Durant l'actuació, l'Ajuntament col·locarà nou mobiliari urbà i es plantaran més arbres, tot plegat per acabar amb els desperfectes que s'hi havien anat acumulant per la mala utilització de la vorera. Xavier Guerrero, regidor d'Espai Públic.
Aquest tram de carrer Duran i Sors, està molt fet, molt bé, perquè la gent l'utilitza malament per aparcar-hi el cotxe quan porten la canalla a les escoles de l'entorn, i també les furgonetes i els camions que fan càrrega i descàrrega al damunt d'aquesta vorera també, amb els comerços del tram més amunt. Llavors, realment, la vorera està molt feta, molt bé.
L'actuació ha començat avui i s'allargarà durant dos mesos amb un cost superior als 161.000 euros.
Encara en l'àmbit de l'espai públic, l'àrea de jocs de la plaça de la Llibertat triplicarà el seu espai durant aquest any.
El projecte recull les propostes veïnals i, a part d'augmentar l'espai de jocs, també renovaran aquests equipaments. Recentment, el consistori també ha construït 8 noves pistes de petanca que s'acabaran d'habilitar la primera quinzena de març. L'operació s'emmarca en el pla de renovació de 152 àrees de jocs infantils que estan pendents d'adjudicació.
Nova acció simbòlica de Sabadell per la República.
Serà avui a partir de les 9 al carrer Marquès de Comillas. L'entitat vol substituir el nom de l'esclavista Antonio López pel de l'activista pels drets civils Rosa Parks.
I la quarta edició de la Fira del Llibre Feminista tindrà lloc el pròxim 9 de març.
Enguany estarà centrada en la memòria històrica 80 anys després del final de la Guerra Civil Espanyola i l'inici de la Segona Guerra Mundial. Desiree Belan és una de les organitzadores.
Amb l'objectiu de donar a conèixer llibres i escriptores feministes, però també amb la voluntat de fomentar espais de trobada i de debat a la ciutat, donant espai i visibilitat a idees noves i reivindicatives, que portin propostes anticapitalistes per construir una societat feminista. Això és més necessari que mai en un context en el qual veiem l'avenç imparable del feixisme, acompanyat del racisme i el masclisme, amb l'ascens al poder de Trump i Bolsonaro i l'augment de partits com el de Salvini a Itàlia o Vox, PP i Ciutadans a Espanya.
El certamen se celebrarà a la plaça Doctor Robert amb la participació d'una desena d'editorials. Les activitats literàries es compaginaran amb d'altres com una ruta històrica per Sabadell, un vermut musical o un espectacle de les Bruixes del Nord.
Passa un minut d'un quart de vuit, els castellers de Sabadell han tancat el cicle de projeccions Fem pinya amb els joves, un documental que han elaborat a partir dels tallers realitzats en centres educatius de la ciutat per crear-hi colles castelleres. Es tracta d'un projecte que va sortir dels pressupostos participatius Construint Ciutat de l'any passat. En total, els cinemes Imperial han acollit 9 projeccions amb l'assistència de 800 persones. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Representants de pràcticament totes les formacions municipals han assistit a la cita amb els castellers de Sabadell i el seu documental Fem pinya amb els joves. En total, 170 castellers, principalment, no s'han volgut perdre la producció, que en 50 minuts resumeix el projecte principal de l'entitat durant el 2018. En les 8 sessions que porten realitzades fins ara, uns 800 alumnes han passat pels cinemes Imperial, dels 1.300 que van formar-se com a castellers en el marc d'aquest programa divulgatiu. Des de l'entitat han confirmat que de moment no tindrà continuïtat, perquè els projectes del Construint Ciutat estan pensats com a llavor i no a llarg termini. Tot i això, els castellers pensen en poder fer-lo cada 2 anys, una opció que des del consistori veuen amb bons ulls i animen a tirar-lo endavant, ja sigui a través d'altres subvencions o a través de finançament privat. Per cert, que el documental del Saballut s'ha projectat a la Sala de l'Imperial, que normalment acull la pel·lícula que ahir va guanyar l'Oscar Green Book.
Moltes gràcies, Pere. Bona tarda.
Bona tarda.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat del dia. Avui ha començat el judici a Sandro Rosell a l'Audiència Nacional després de 602 dies de presó preventiva.
Se l'acusa de blanquejar capitals i la Fiscalia li demana 11 anys de presó i 59 milions d'euros de multa. Ara els advocats de la defensa qüestionen que aquest tribunal sigui competent per jutjar l'expresident Blaugrana. L'advocat de Rosell, Pau Molins, assegura que no té ni cap ni peus que el jutgi l'Audiència Nacional perquè dels tres delictes que l'acusen, dos haurien passat fora d'Espanya i el tercer a la circumcisió de Barcelona.
Detingut un home acusat d'agredir sexualment una dona a Gironella.
El detingut és un veí del poble que els Mossos van detenir diumenge després de prendre declaració als testimonis que van alertar al telèfon d'emergència 112. Aquesta és la segona agressió sexual al Berguedà en l'última setmana. Fa 7 dies, un altre home que va ser detingut com a presumpte autor de la violació d'una dona de 72 anys en ple carrer a Berga.
El Departament d'Educació aposta per l'ús educatiu dels dispositius mòbils a partir dels 10 anys.
Així és, els mòbils i les tauletes entraran de forma oficial a l'aula. La iniciativa s'anomena mòbils.edu. S'adreça a alumnes de 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO i té com a objectiu últim l'èxit educatiu de l'alumnat, a més de la millora de la competència digital d'alumnes i professors.
I un últim apunt, Green Book guanya per sorpresa el premi a millor pel·lícula a la gala dels Oscars celebrada aquesta matinada a Hollywood.
Tot i que Green Book s'endugués el premi més gran a casa, es podria considerar que la gran guanyadora de la nit va ser Bohemian Rhapsody, el biòpic de Freddie Mercury. Tot i això, guardons molt repartits entre totes les nominades. Roma, el film d'Alfonso Cuarón, va guanyar 3 estatuetes, mentre que la favorita, finalment, només va guanyar el premi a millor actriu per Olivia Colman.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Sabadell travessa una situació preocupant. L'equip arlequinat només ha guanyat un dels últims 10 partits que ha jugat i no puntua fora de la nova Creu Alta des de principis de desembre. Ahir, lluny de corregir el rumb, el conjunt de Quico Ramírez va caure per 3-0 contra l'Espanyol B.
El centre d'esports acumula 5 derrotes foranes de forma consecutiva. Com en anteriors casos, l'entrada al partit va ser prou bona disputant una primera part igualada, però en canvi, a partir del primer gol, l'equip es va diluir i va acabar golejat. Una primera diana, tot això encaixada tot just en la primera jugada de la represa, als 25 segons de joc. Quico Ramírez, entrenador del Sabadell, no amagava la seva preocupació.
Además de un gol evitable, ¿no? Es decir, hay goles que no son evitables y hay goles que son muy evitables, ¿no? Lo estábamos diciendo desde que ha cogido el balón. Los primeros segundos de la segunda parte hay que hacer una falta, no te pueden hacer ese gol. Ese jugador no puede llegar hasta tu área. Es un fallo que nos ha sentenciado, bajo mi punto de vista. El equipo a partir de ahí no ha tenido capacidad de reacción porque creo que ha sido un fallo importante.
Amb tot, l'equip arlequinat veu cada cop més a prop la zona baixa de la classificació. A hores d'ara, el Sabadell és a només 2 punts del play-out i a 3 del descens directe.
El Sabadell Nord va trencar la ratxa de 3 derrotes seguides imposant-se a la Jonquera per 4-2. D'aquesta forma, els de Can Oriach s'allunyen definitivament del descens a segona catalana. Una segona catalana on hi va tenir lloc el derbi entre la Sabadellenca i el Sabadell B, amb victòria pel conjunt taronja per 2-0. Més enllà de l'aspecte esportiu, el filial arlequinat va ser notícia de nou per polèmiques fora del terreny de joc.
I és que Pablo Becerril comptava amb molt poques unitats per afrontar el derbi i va comunicar dimarts al club que necessitava reforços del juvenil. Segons la versió de l'entrenador, però, els responsables del club van avisar els jugadors del juvenil just la nit anterior al partit, motiu pel qual molts no van poder assistir al duel. Becerril va fer un dur comunicat a la seva compte de Twitter esmentant totes aquestes circumstàncies. El tècnic, però, no va voler desvetllar els noms dels qui atribueix com a responsables.
Aquesta informació me la guardaré, jo li comunico a dues persones. Li comunico a dues persones, que són les persones que poden dur a terme aquesta acció. Per tant, de la mateixa manera, seguint el protocol, que hem seguit sempre, és comunicar-li al màxim responsable esportiu del filial i la persona que ha d'enviar els jugadors.
Tot i les desavinences, Becerril assegura que no pensa marxar, però no descarta que el club prengui represàlies contra la seva figura. Sobre el terreny de joc, el gran protagonista va ser el davanter de la Sabadellenca Víctor Nicolás, autor dels dos gols locals. El pitxitxe del grup considerava que la victòria havia estat justa i podria haver estat més contundent.
La primera parte, ya te digo, yo creo que era digna de un 2-3 goles como mínimo. Hemos fallado muchísimas ocasiones, hemos hecho dos palos, un larguero. Luego quizás una parte han llevado el ritmo del balón y tal, tema de posesión, pero no nos creaban peligro, no nos han hecho, quizá en el 90 han tirado una falta al larguero, pero es que no creaban peligro, tenían la posición tal, y dábamos más sensación de peligro nosotros cuando hacíamos las contras en segunda parte, que no ellos que iban como al rintintín, ¿sabes? Que iban al relentí.
La sabadellenca suma 22 dels últims 24 punts i se situa ja 10 punts per sobre del descens. El Sabadell B, per la seva banda, encadena ara dues derrotes seguides i baixa fins la novena posició.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Astralpool Natació Sabadell té peu i mig a la Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo femení. Les de David Palma encararan la tornada dels quarts de final amb el 9-12 obtingut a la piscina de l'Horizonte.
La tornada es disputarà el dimarts 12 de març a la piscina de 50 metres de Calllong i com a Catània també es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell. La jugadora Olga Domènech es mostrava satisfeta pel resultat de l'anada però convida el seu equip a no relaxar-se.
És un resultat que ja l'haguéssim signat abans de jugar el partit i, bueno, portar una renta de 3 gols a casa seva és un avantatge per nosaltres, tot i que, bueno, tampoc ens podem confiar ni relaxar perquè és un molt bon equip, l'Horizonte.
A la resta d'eliminatòries, l'Olympiacos va sentenciar la seva contra el Sant Andreu, el Kinev Kirishi va guanyar d'un al Bulijameni i l'UPC Budapest i el Plebiscito Padova van empatar. Abans de la tornada, l'Astralpool femení haurà de disputar el derbi de Lliga a la piscina del Terrassa.
I pel que fa al masculí, el club es va prendre dissabte la revenja contra el seu Butxí a la Copa al Mediterrani. En el partit de Lliga Premat, els de Quim Colet es van imposar a la piscina Josep Vallès per 9-10.
I ho van fer amb emoció. Un gol de Javi Bustos a 7 gols pel final va donar l'Astralpool el primer triomf de la temporada contra un dels 6 primers classificats de la Lliga. David Carrasco, l'MVP del duel, animava l'equip a intentar fer el ple en les jornades que resten de competició.
Ahora tenemos, contando este partido, 7 finales para intentar sacar los 21 puntos y intentar ganar los 6 que nos quedan ahora para intentar escalar posiciones en la Liga.
L'Astralpool segueix en setena posició, tot i aquesta victòria, però ara a 6 punts del Sant Andreu. Els de Quim Colet afrontaran ara un cap de setmana de descans abans de rebre Calllong, un rival de la part baixa com és el Catalunya.
I l'UAR Gràcia femení no va poder sortir victoriós del decisiu partit amb l'Agustino Salicante i va caure per 21-23. Les verdiblanques es jugaven la permanència a la divisió d'honor plata d'handbol contra el rival que marcava la salvació.
En un pavelló que presentava un ambient de final, les de Dani Lara van aconseguir remuntar un desavantatge de 4 gols, però van errar ocasió clares en el tram decisiu del partit. Míriam Moreno, que va ser la màxima golejadora del seu equip, encara no ho dona tot per perdut.
Després d'aquest partit, si com ara juguem amb equips que no s'estan jugant res, exceptuant el Lleida, si nosaltres juguem com hem jugat avui, amb l'actitud i les ganes que li hem posat, jo crec que algun punt sorpresiu ens endurem.
El Gràcia queda ara 4 punts de les alacantines i amb l'averaix particular perdut. El proper cap de setmana visitarà la pista del Sant Joan d'Espí.
I en una tarda per oblidar, el masculí va veure trencada la ratxa de 5 victòries consecutives i va perdre 21-25 amb el Sant Esteve Sarrovires.
És la primera derrota dels de Gerard Gomis i Cesc Borrell a la segona volta. Jordi Sancho, el màxim golejador del Gràcia amb 6 dianes, es lamentava de les oportunitats desaprofitades.
En partits així que es decideixen per detalls i els detalls que poden ser llançaments de 6 metres clars no els acabem enfonsant o transicions que sembla que sí i al final potser una mica també per por, a vegades incomprensible, però bueno, és molt difícil perdonant aquestes jugades poder emportar-se un partit així.
Els verdiblancs baixen fins la 6a posició de la Primera Nacional d'handbol. El proper partit serà també al carrer Boccaccio davant el Poble Nou.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 25 de febrer. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, com per exemple la influència que té el Mobile World Congress en els hotels i taxis sabadellencs i també la crònica d'aquesta projecció del documental dels Saballuts que s'ha fet al Cinema Imperial, tancant un cicle de 9 projeccions per al qual han passat més de 800 persones. Recordeu que les actualitzacions de les informacions que us hem acostat les podeu trobar actualitzades a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però no marxeu perquè la programació a la 94.6 continua. A les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau, que passeu un bon dilluns.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.